Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. L'alcalde Matías Sarracán es posiciona sobre el futur de l'aeroport de Sabadell i ho fa per primer cop des de l'últim accident d'avioneta fa una setmana i mitja en què van morir dues persones. L'alcalde rebutja la idea de la clausura de les instal·lacions i recorda que aporten riquesa al territori. No obstant això, Sarracán ha dit que cal obrir una taula de diàleg on abordar la realitat de l'aeròdrom i com afecta la seva activitat als municipis propers per trobar solucions.
Entenem que hi ha d'haver una taula en la que s'hagin de poder explicitar aquests posicionaments i sobretot posar la informació sobre la taula, cadascuna de les parts, per poder avançar en aquest debat que s'ha obert malauradament arrel d'aquest accident en què van perdre la vida dues persones. I en aquella taula hi serem per tal de poder també expressar les opinions, però ja ho dic, repeteixo, no?, amb tota la informació necessària per tal de prendre les decisions que correspongui.
L'alcalde ha fet pública aquesta voluntat després de les crítiques vessades per les alcaldesses de Badia, on va tenir lloc l'accident, i Sant Quirze del Vallès, pel silenci del consistori sabadellenc en relació a l'aeroport. És dimecres 19 de desembre. Comencem.
Titulars.
L'Ajuntament assumirà una part de la quota dels inquilins dels pisos del lloguer de Vimussa en situació de vulnerabilitat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El govern fa el pas després de constatar aquesta realitat. Matías Sarracán.
Hi havia un paquet important d'impagaments, no?, amb aquests habitatges d'HPO, que, clar, entraven, de fet, directament entraven com uns impagats en el balanç de Vimussa i eren molt importants. Llavors, la feina que s'ha anat fent, jo no he seguit tant el detall, però la feina que s'ha anat fent durant els darrers anys és mirar d'identificar aquests impagats a què responien.
L'administració local destinarà 270.000 euros durant el 2019 per cobrir aquests impagaments. És una de les accions previstes dins del contracte programa de Vimussa que es debatrà al ple municipal de demà.
Crisi interna a la Fundació Bosch i Cardellach.
L'entitat es troba sense junta directiva després que hagi dimitit pel trasllat al carrer d'en Font, a l'antiga biblioteca de Caixa Sabadell. L'exdirector de la Fundació, Marc Batlle, demana a Matías Sarracán que posi fil a l'agulla per triar la nova direcció. L'alcalde és director de forma provisional com a president del patronal de la Bosch i Cardellach.
Hi ha un buit de poder. I com se soluciona? Doncs per força l'alcalde, com a president
del patronat,
no?, ha d'agafar les regnes. I ho té clar, que jo veig que en aquest cas com a president del patronat ho ha fet bé. És, doncs, convocar una junta de numeraris i acte seguit convocar el mateix dia i a continuació el ple de la Fundació Bosch i Cardellach, en el qual s'ha d'elegir, lògicament, una junta provisional.
Ho ha dit en declaracions al programa al matí. La reunió per triar una junta accidental tindrà lloc el dia 27.
L'actualitat esportiva passa avui per la Junta General d'Accionistes que el Sabadell celebra aquest vespre a partir de les 7 a la nova Creu Alta. Una junta que ha de ser decisiva per a la viabilitat econòmica de l'entitat arlequinada.
Un dia, el d'avui, en el qual la primera plantilla del Sabadell ha començat a preparar el partit de dissabte a Ejea de los Caballeros. Després de l'entrenament matinal, el club arlequinat ha fet la tradicional visita solidària a l'Hospital Partaulí. Els jugadors han entregat joguines als nens i nenes de la planta de pediatria de l'Hospital de Sabadell.
Tot plegat us ho expliquem a partir de les dues en una nova edició de l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. 15 graus a aquesta hora al centre de la ciutat. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. El sol ja és el protagonista de diversos punts de les comarques de Ponent. Encara queden algunes restes de boires, de núvols baixos, que impediran que les temperatures puguin anar a l'alça, com a d'altres indrets de les comarques de Ponent està passant. Per exemple, ara mateix ja tenim aquestes temperatures una miqueta més suaus que les d'ahir, amb valors que estem tenint ara mateix d'aquests 8-9 graus a diversos punts de la plana, del Pla d'Urgell i també del Segrià. I sí que encara són un pèl baixes cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, però tot i això amb valors de 6 i 7 graus i temperatures una miqueta més baixes cap a les cotes altes. Avui s'espera que tinguem una tarda estable amb aquests núvols que comentàvem que no acaben de marxar, però sí que la resta continuarem parlant de bon temps i de cara al final del dia es tornaran a formar algunes boires que de cara a aquesta propera nit i demà al matí ens les trobarem. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, ja no hi ha alguna incidència a aquesta hora? Li preguntem al Borja Mariano, que ens ho explica des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Recordeu que l'R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. Els feiners es reforça el servei en hora punta amb transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a l'R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes, hi ha tranquil·litat a aquesta hora, fluïdesa al llarg de tota la xarxa viària catalana, segons informa el Servei Català de Trànsit.
La notícia del dia.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, considera que encara no es disposa de tota la informació necessària per reclamar el tancament de l'aeroport. Serracant es desmarca de les alcaldesses de Badia i Sant Quirze, així com també dels veïns, assegurant que cal abordar el futur de l'equipament en una taula conjunta. Aquest és el primer posicionament de l'alcalde sabadellenc una setmana i mitja després de l'accident d'avioneta que va costar la vida a dues persones.
Matías Serracant assegura que el seu executiu està preocupat pel fet que es puguin produir accidents com els del 7 de desembre passat. No obstant això, es desmarca de la demanda de tancament i apunta que ara cal estudiar quina és la realitat de l'equipament per millorar-ne la seguretat.
S'haurà d'avaluar en aquesta taula i nosaltres estem doncs, a la taula per treballar, per recollir informació i per compartir visions estratègiques sobre aquesta infraestructura. Ara mateix tampoc... Creiem tenir tots prou informació com per poder posicionar-nos més enllà d'aquesta preocupació i l'atenció als riscos que òbviament, hem de minimitzar i hem de reduir al màxim. I si cal doncs, dur a terme altres actuacions per millorar la seguretat, doncs, està clar que s'han de dur a terme.
Per fer possible aquest estudi, però, cal que Aena, el gestor de l'aeroport, posi el seu granet de sorra. Serracant fa aquesta demanda tenint en compte, diu, la importància de l'aeroport per Sabadell i per la seva àrea d'influència.
Li demanem a Aena, a l'aeroport, doncs que, òbviament, posi tota la informació sobre la taula per poder avaluar doncs, com gestionem aquesta infraestructura en un context com el que, en el que se situa, no? Aquest context metropolità, que òbviament li dona una potencialitat molt gran, però també la necessitat de treballar, no? En els protocols i les mesures necessàries perquè no torni a haver-hi cap mena d'accident al voltant d'aquesta infraestructura.
Amb tot, l'alcalde de Sabadell insisteix en la necessitat que els gestors de l'aeroport i els representants dels diferents municipis s'asseguin a parlar i a abordar el futur de l'equipament.
I ara us parlem de l'helicòpter del SEM que opera de forma estable des del Parc Taulí, que tancarà l'any amb un total de 900 enlairaments. Uns vols que han permès salvar la vida de pacients crítics. L'heliport va començar a funcionar fa un parell d'anys i des del febrer de 2007 és una de les quatre bases que el Servei d'Emergències Mèdiques té repartides arreu de Catalunya. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Els veïns més propers a l'Hospital de Sabadell saben de primera mà l'activitat constant que realitza l'helicòpter del SEM, que també pot fer vols nocturns. És habitual veure'l com s'enlaira per acudir al rescat de persones que han patit algun tipus d'accident, ja sigui a la carretera o a la muntanya, i que han quedat ferits greus. Els professionals que volen amb l'helicòpter només triguen 3 minuts a posar-se en marxa, mentre que el temps màxim per arribar fins als llocs dels fets és de 20 minuts. Alhora, l'helicòpter s'encarrega del trasllat dels pacients més greus entre hospitals. La cap de mitjans aeris del Taulí, Mercedes Val, ha subratllat al programa al matí que escurçar aquest temps és crucial per salvar la vida dels pacients.
Efectivament, tots els pacients crítics que se han de trasladar de un hospital de un hospital a otro, lo hacemos con el helicóptero. Ganamos tiempo y le ganamos una actuación mucho más eficiente que por terrestre.
L'activitat de l'helicòpter, però, no ha suposat un augment significatiu de l'activitat de l'Hospital de Sabadell. El director executiu de la corporació, el doctor Joan Martí, ha apuntat que de tots els vols realitzats enguany, només 150 han acabat amb pacients tractats al Taulí. Per aquesta raó, remarca, l'helicòpter del SEM no és només important per a Sabadell, sinó per a tota Catalunya.
No és que estigui satisfet el Taulí, jo crec que és un gran servei a la ciutadania, en aquest cas, de l'entorn de Barcelona, perquè l'helicòpter vola bàsicament per la província de Barcelona, per dir-ho manera, però també fa serveis al conjunt de Catalunya i en aquest sentit poder garantir una atenció ràpida a malalts molt greus jo crec que és molt important.
Un 2% del total d'emergències que el SEM atén a Sabadell les fa l'helicòpter, una xifra que puja al 40% en comparació amb els altres 4 helicòpters en base a l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, Tremp, a Lleida, i a Móra d'Ebre, a Tarragona.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I us ho hem avançat en titulars. Les famílies amb dificultats econòmiques que viuen en pisos de Vimussa, en règim de lloguer ordinari, podran optar a un subsidi. L'Ajuntament destinarà durant el 2019 més de 270.000 euros a ajudar aquestes famílies a pagar les mensualitats. Tot plegat després de detectar que molts dels impagaments que registrava Vimussa eren causats per una situació carent de vulnerabilitat econòmica.
Sí, Vimussa disposa de pisos d'emergència social, però les dificultats econòmiques també arriben a les famílies que s'allotgen en pisos ordinaris de l'empresa municipal. Ho ha apuntat l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant.
No només hi ha una situació d'emergència amb aquelles famílies que potser poden pagar 50 euros o 100 euros i no poden, o 0 euros, que aquesta hi és, sinó que en l'àmbit de la protecció, de l'habitatge de protecció social, també hi ha unes necessitats molt importants, aquelles franges dels 250, dels 300, dels 350, i per tant aquí, no? El fet de no només parlar d'habitatge d'emergència social, sinó també, i de forma molt important, en aquesta capa que té uns ingressos però que són, no?, dins la unitat familiar insuficients per anar a la renda lliure, doncs s'identifica una necessitat molt important.
És per això que s'ha ampliat la partida de subsidis de cara als pròxims anys com una de les incorporacions més destacades del nou contracte programa de Vimussa. El document que es debatrà demà al ple municipal suposa un replantejament de l'empresa per adaptar-se a les necessitats de la ciutat, reenfocant la seva activitat a l'atenció de l'emergència social.
L'empresa Vimussa és una eina, no?, per al desenvolupament de les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, que el que hem fet amb aquest nou contracte programa, com dèiem, després d'aquesta auditoria de processos, és endreçar, no?, la relació entre Ajuntament i empresa Vimussa, delimitar bé, no?, les despeses que es deriven d'aquest encàrrec de gestió i també orientar, no?, en el marc de les reflexions que s'han anat fent des de la regidoria i també des de la regidoria d'habitatge i també des de la regidoria d'acció social, doncs delimitar-les de forma adequada.
El nou contracte programa amb una dotació econòmica de pràcticament 10 milions i mig d'euros des del 2019 fins al 2024 destinarà un 60% dels recursos a la protecció social i a l'emergència, un 30% més que l'anterior. Al marge d'aquest document, l'Ajuntament també destinarà quasi 3 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges, entre els quals es troben els pisos dels mestres.
I en les últimes setmanes, la Fundació Bosch i Cardellà, que ha hagut de canviar de seu i la seva junta directiva ha dimitit en bloc, una crisi que ha esclatat perquè una trentena de socis numeraris de l'entitat no volen marxar del carrer de la indústria. Per contra, els exresponsables argumenten que és l'única sortida per mantenir la viabilitat econòmica de la Fundació.
Avui dia, la seu de la Fundació Bosch i Cardellà ja torna a ser al carrer d'en Font, on hi havia l'antiga biblioteca de Caixa Sabadell. Una decisió que la majoria de socis numeraris de l'entitat desaprova, però que la junta directiva, que va dimitir en bloc dilluns, va acceptar per raons econòmiques, uns arguments que l'exdirector i actual coordinador de la secció d'Arts i Lletres, Marc Batlle, no comparteix. Són declaracions al programa Al Matí.
Doncs ens vam trobar els tres antics directors per parlar del tema, perquè no veiem clar que anant al carrer, anant a l'antiga escola industrial, tinguéssim menys despeses. Pensàvem que com a mínim podíem tenir les mateixes i que en canvi quedant-nos al carrer de la indústria i retocant i tenint unes actuacions per reduir pressupost, podíem continuar-hi perfectament. Això en primer lloc.
A més, Batlle explica que el nou espai no està ben condicionat per a l'activitat de la Fundació i que ara hauran de llogar l'auditori de l'Espai Cultura, que abans tenien al carrer Indústria de manera gratuïta.
El local no complia ni ordenances municipals, que això és greu, ni ordenances de seguretat, i a més impedia que les activitats que hem arribat a fer a la Fundació aquests últims anys, que han sigut moltes i que n'estem fent moltes, es poguessin continuar fent.
També denuncia que el contracte al qual van arribar amb la Fundació 1859 Caixa Sabadell, que és la propietària dels dos immobles, els permetia ser al carrer de la Indústria fins al 2030. Per tot això, una trentena de membres numeraris van publicar una carta que ha acabat amb la dimissió del director de la Fundació, Ramon Ten, i tota la seva cúpula per lleialtat. El 27 de desembre està prevista una reunió encapçalada per l'alcalde, Matías Sarracán, president del patronat de la institució, per escollir una junta accidental.
Nosaltres, diguem-ne, des del patronat no volem, diguem-ne, entrar en el fons de la qüestió, simplement garantir la continuïtat dels òrgans de gestió i administració per tal de que doncs, aquest impàs no suposi cap inconvenient en l'entitat. Més enllà d'això, el respecte absolut als òrgans propis de l'entitat decideixin doncs, el seu futur i decideixin, sobretot, quina ha de ser la direcció que ha de mantenir no, la funció de l'entitat.
Com a problema afegit, hi ha l'arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, valorat en 1 milió d'euros, un fons documental que també inclou l'antiga biblioteca de Caixa Sabadell i d'intel·lectuals sabadellencs com Pau Vila. Per ara, l'arxiu es troba al carrer de la Indústria sense que hi hagi cap espai previst on traslladar-lo.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Passant exactament 2:45, creixen en 200 els infants que, arran de la situació de les seves famílies, necessitaran l'ajuda de la Creu Roja per tenir un regal aquest Nadal. La tradicional campanya de recollida de joguines de l'ONG tindrà 1.847 beneficiaris, malgrat que la previsió era mantenir la xifra d'atesos de l'edició anterior. Unes xifres que demostren que la crisi econòmica encara no ha abandonat moltes llars.
Els Reis Mags portaran joguines a través de la Creu Roja pràcticament 1.600 infants sabadellencs, un centenar de Sant Quirze i 200 de Barberà. Perquè això sigui possible, però, caldrà la implicació de ciutadans, d'entitats i d'empreses. La referent de Creu Roja Joventut a Sabadell, Carlota Egea, assenyala com Sabadell es bolca en la campanya de recollida de maneres molt diferents.
Hi havia un paquet important d'impagaments, no?, amb aquests habitatges.
No podíem escoltar Carlota Egea, en tot cas, en edicions anteriors ha costat aconseguir totes les joguines necessàries per abastir les famílies en situació de vulnerabilitat, però aquest cop són optimistes i confien que arribaran a aquesta xifra. La campanya de recollida de joguines està en marxa des de finals de novembre i compta amb una seixantena de voluntaris implicats. Les joguines es poden aportar a la seu de la Creu Roja, al carrer Marquès de Comillas, així com als punts de recollida fixats amb altres entitats i empreses vinculades a la campanya. Com és habitual, les joguines entregades han de ser noves, no bèl·liques i no sexistes.
Doncs precisament Creu Roja de Sabadell oferirà demà a les 11 del matí una roda de premsa per donar més detalls sobre aquesta campanya de recollida de joguines solidària. Us avancem ara a altres qüestions del dia en format més breu. Mor una anciana després de ser atropellada per un camió a l'avinguda 11 de setembre.
La dona de 88 anys va morir a l'hospital, on va arribar en pronòstic molt greu. L'atropellament es va produir ahir al migdia a l'alçada del número 70 de l'avinguda 11 de setembre. El camió s'incorporava a l'avinguda i va atropellar la víctima mentre creuava el carrer pel pas de vianants.
Ferit lleu un home de 33 anys després d'estimbar el seu turisme contra dos vehicles estacionats.
Els fets van tenir lloc ahir al vespre al número 184 del carrer Buixeda. Una ambulància del SEM va atendre el jove allà mateix sense necessitat de traslladar-lo a l'hospital.
La Cambra de Comerç de Sabadell celebrarà eleccions a principi del mes de maig.
La Generalitat ha signat aquest dimarts el decret de convocatòria electoral després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi desestimat la suspensió cautelar del decret del 31 de juliol que regula el procediment electoral per vot electrònic. Segons ha informat el Departament d'Empresa, les empreses podran votar presencialment el 8 de maig i dels dies 2 a 7 podran exercir exerci el vot electrònic de forma remota. Estan cridades a votar 682.000 empreses de tot Catalunya. D'aquesta manera, els plens de les cambres quedaran constituïts al juny i a les darreres eleccions camerals que es van fer el 2010, la participació va ser de menys del 2%.
Sorli obre un nou establiment a Sabadell.
Funciona des de dissabte passat en un local de 800 metres quadrats de superfície del carrer Sant Ramon de Penyafort. La cadena de supermercats ha realitzat una inversió de 3 milions d'euros en la nova botiga, que compta amb seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria i fruiteria. Amb aquesta nova obertura a Sabadell, Sorli ja suma 114 establiments a Catalunya, una desena a la ciutat.
I també us explicarem en clau política que Ciutadans ha reclamat al govern municipal que s'arreglin els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de Sabadell. El portaveu municipal Adrián Hernández critica que l'equip de govern predica en crear una ciutat més sostenible, diu, però no és capaç a l'hora de mantenir en condicions les infraestructures bàsiques necessàries. Recordem que a tota la ciutat hi ha dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Un està situat a l'Eix Macià i l'altre a l'aparcament del Vapor Turull.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Passa un Nadal ple de música a l'Auditori.
Jerónimo Rauch, Julian Ovenden, Rebecca Trehan i Scarlett Strahlen
s'uneixen a l'OBC en dues nits dedicades a Bernstein i els musicals de Broadway. Gaudeix de les propostes familiars. Mame Mi Mozart. Vine a cantar Rumba i Rudo i comparteix amb la banda municipal els seus concerts de Nadal i Cap d'Any.
Entrades a auditori.cat. Take your part.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Xartoys. Vine a la botiga Xartoys més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @xartoysgrupmarrades i a Facebook Marrà de Xartoys.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
T'agrada la fotografia i no saps per on començar? O ja en saps però voldries aprofundir i conèixer nous companys que comparteixin la teva afició? A Càmera Club Sabadell et volem donar un cop de mà. Fes-te'n soci i podràs gaudir de les activitats que proposem als nostres socis. cursets, xerrades, assessorament tècnic, sortides fotogràfiques, concurs social, exposicions individuals i col·lectives, espai de plató a disposició dels socis, dona un cop d'ull al nostre web, cameraclubsabadell.cat, o vine a conèixer-nos al carrer Sant Joan 2022 tots els dilluns i dijous de 19 a 21 hores. Càmera Club Sabadell, des del 1949, compartint afició per la fotografia, tot fent ciutadania.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per les dues. El detingut per la mort de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, ha confessat avui que la va assassinar.
L'home ha dit que la va tenir segrestada durant dos dies abans de matar-la i abandonar el cadàver en una zona boscosa de la localitat del Campillo, a Huelva, on la jove de 26 anys s'havia traslladat per exercir de mestre en un institut de la zona. El detingut continua a la comissaria de Valverde del Camino a l'espera de passar a disposició judicial.
I precisament avui el govern espanyol ha anunciat que vol endurir les mesures de vigilància a delinqüents per perillosos que queden en llibertat. I és que l'assassí de Laura Luelmo havia sortit de la presó l'octubre passat i també havia matat una anciana als anys 90. I tot plegat s'ha dit a la sessió de control al Congrés dels Diputats, on Pablo Casado, líder del PP, no ha frenat els seus atacs al president Quim Torra.
Tot i que aquest ja ha dit que el vol denunciar per anomenar-lo desequilibrat, Casado ha reiterat el qualificatiu i ha anat un pas més enllà.
Que le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques, nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles, y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Y aquí lo dejó muy claro la semana pasada, vino a decir a los partidos independentistas que traigan aquí dos terceras partes, es decir, un nuevo estatuto y que usted lo aprobará como hizo Zapatero con Maragall. Por tanto, aclárese, hasta sus varones territoriales ya nos dan la razón en la legalización de Arran, que sigue pintando las sedes del PSC, del Partido Popular y colgando monigotes.
En la seva resposta, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP de fer una oposició autoritària en la forma i en el fons, insultant els adversaris i intentant patrimonialitzar la Constitució.
I Ciutadans també ha anunciat avui que presentarà una querella contra Torra per emparar la violència que, diu, dona per fet que hi haurà el 21D. Arrimadas, la líder del Partit de Catalunya, ha acusat el govern de continuar amb el cop a la democràcia que s'hauria iniciat, segons ella, l'any passat. I precisament sobre la trobada bilateral que han de protagonitzar el president de la Generalitat i el president del govern espanyol, s'acaba de saber que finalment es reuniran breument aquest dijous, abans o després d'una trobada més formal entre consellers i ministres. El govern i la Moncloa han arribat a aquest acord per mantenir un contacte institucional, aprofitant la visita de l'executiu espanyol a Barcelona, on divendres se celebrarà la reunió del Consell de Ministres que ha d'aprovar, entre altres qüestions, la pujada del salari mínim interprofessional a 900 euros i també la pujada del sou dels funcionaris un 2,25%. Més polèmiques de la jornada. El director de la presó de Brianzú dimiteix per amenaces de mort i coaccions d'alguns treballadors.
Tot això perquè el fins ara director Josep Font havia instal·lat càmeres de seguretat en diversos espais del centre penitenciari. Arran d'aquestes mesures, els treballadors han amenaçat de mort al director amb pintades als vestuaris i han dibuixat un ninot simulant un cadàver i una creu a l'exterior del centre. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha defensat a TV3 les polítiques de Font.
La pregunta que ens hem de fer és a qui no li pot interessar que un centre penitenciari doncs, tingui garanties? A qui li pot interessar que no hi hagi càmeres en un centre penitenciari? A qui li pot interessar doncs, que des de que hi és el Josep Font a Brianzón s'han reduït les persones que han acabat en aquest règim especial en el centre penitenciari? Doncs, malauradament, el senyor Font plegue, però que plegui el senyor Font com a director no vol dir que renunciem a les polítiques que el senyor Font ha desenvolupat.
Capella també ha informat que hi ha una investigació oberta per aclarir qui ha fet aquestes amenaces.
I l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, ha defensat de nou la seva innocència a la televisió pública britànica BBC. En una entrevista des de la presó Mas d'Enric, que el mateix mitjà qualifica d'estranya, l'expresidenta de la Cambra Catalana assegura que ella no podia censurar un debat i que era el seu deure defensar la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió, el pluralisme polític i el dret d'iniciativa dels diputats. Una entrevista que vist la llum un dia després de l'inici del judici de l'1 d'octubre. I acabem en matèria de successos, llibertat provisional per a l'acusat de deixar morir la seva dona malalta a Manresa.
La jutgessa li imputa un delicte d'homicidi imprudent i ha demanat que s'estudiï si té trastorns mentals. La magistrada també li ha imposat mesures cautelars, com la retirada del passaport i presentar-se cada dilluns als jutjats. La víctima va ingressar a l'hospital en molt mal estat, on va morir hores després. El seu cos estava ple de llagues i patia una depressió molt forta.
Així ens acomiadem. Fins aquí l'edició d'aquest dimecres 19 de desembre del Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 13:45. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.